So here it is, Merry Christmas, everybody's having fun. Look to the future now, it's only just begun. What will your daddy do when he sees your mama kissing Santa Claus? Ah, are you hanging up a stocking on your wall? Are you hoping that the snow will start to fall? Do you ride on down the hillside?
I ara tenim menys a tres a Carles Peris, ell és secretari de la Unió de Cítrics Valencians. Molt bon dia. Carles, vostè sap que d'ací, de la zona, li van enviar una caixeta de taronges en cotonet a tots els principals portaveus de tots els colors polítics, de tots els partits polítics, concretament una dotzeneta. Vostè tenia constància d'això?
No, la veritat és que no tinc constància d'aquesta notícia. Però bueno, sempre és una cosa llamativa, no?
Sí, sobretot perquè estan defensant el que estem patint, que vostès ahir precisament tenien una roda de premsa i valoraven que la situació, pues bueno, que la resposta de les administracions a aquesta situació no és l'adequada i que en el cas de la Conselleria d'Agricultura només han executat el 51% dels 6 milions i mig d'euros per a compensar els danys que ha fet la Covid a mercats, ventes telemàtics i ganaderia. Això ho ha denunciat concretament vostè, secretari. Sí. Ho ha denunciat vostè?
Sí, efectivament. Nosaltres, dins del balanç, no?, que fem d'este 2020, pues una de les parts que ens queixem és efectivament que una administració que al final habilita un muntant econòmic de 6 milions i mig d'euros per ajudes per al sector, que només s'executa el 51%, vol dir, conforme hem denunciat en el seu dia, que estaven mal programades i estaven fetes una part d'elles sense comptar en el sector, i així no hemos anat. Uh-huh. Al final no s'han pogut aprofitar aquests diners per part del professional, no? No s'han executat la part de ramaderia, que sí que ha funcionat bé, i s'ha executat el 82% de les ajudes al Covid-19 al sector ramader, sí que s'han executat, però la part agrària de venda de proximitat i espais telemàtics i venda online, pues ahí no s'han aprofitat perquè al final no s'ha comptat en el sector, i és una llàstima que algo que estava ben fet i ben pensat per part de la conselleria, uh-huh, habilitant aquests recursos, pues al final aquests recursos no han aplegat al sector, i lo important no és anunciar que n'hi ha 6 milions i mig d'euros, sinó que apleguen al sector i que servisquen per a que el sector pues continuï millorant, no?
Uh-huh. També ha assenyalat que en aquesta segon part de la campanya s'espera més positiva en una espenta en la demanda per part dels compradors europeus.
Sí, nosaltres contem en aquest escenari, no? I contem en aquest escenari perquè el volum de les varietats de segon part de campanya està més ajustat. Mm. Tenim el mateix de l'any passat, i l'any passat va funcionar molt bé. Encara estem en un escenari de la Covid-19, estem en un escenari que es comença a fer més fred en centre Europa, i estem en un escenari on les varietats de les que estem parlant venen molt més ordenades, els tonellatges estan molt equilibrats, i per tant no deu d'haver ninguna pressió excessiva en el mercat del nostre producte. Una altra cosa que pugui a millor afectar negativament, però en aquests moments no està passant, és que altres competidors nostres com Marroc o Egipte destinaren suficient fruta al mercat europeu i poder saturar el mercat, però en principi no contem en aquest escenari, excepte Egipte en taronja grossa, que sí que és un gran competidor, té una producció major. Marroc té una producció major també en guany, però Marroc sí que està destinant els últims 10 anys unes 220.000 tones només al mercat europeu, perquè ells s'han quedat el mercat d'Estats Units, uh-huh, que nosaltres no enviem ja, el mercat rus, com a conseqüència del veto rus, que tampoc enviem, també estan destinant ells molts cítrics allí, i ara tenen un acord preferencial en el Regne Unit, que ara vindrà el Brexit també, a partir de l'1 de gener de 2021, i a nosaltres encara que siga un Brexit laxe al final, que no siga dur, ens va provocar un augment de cost per a poder enviar allí només en tràmits burocràtics. Per tant, estic convençut que de les 280.000 tones o 300.000 tones que estem enviant al mercat del Regne Unit, que és el quart en importància per a nosaltres, n'hi hauran que no podran anar allà. Tindrem que destinar-les i tindrà que absorbir-les a altres mercats i possiblement el mercat europeu tindrà que absorbir aquest tonellatge, no? I això no és positiu perquè tenim concentrat molt les nostres exportacions en els mercats més tradicionals europeus, sobretot França i Alemanya.
També parlaven del mal any per als productors menys de cítrics, cereals i Granada.
Sí, així els números ens diuen que els cítrics, pues, degut al final de campanya que vam tindre i aquest inici, pues, que ha estat a l'inici prou positiu i ara s'havia estancat un poquet, però bueno, no podem parlar d'una negativitat massa gran. Els altres sectors, sobretot a la província de Castelló, pues sí que estan patint molt. El sector de l'oli porta molt de temps enfonsat en preus. És un sector que està ubicat en zones d'interior, en zones de secà, que la rentabilitat és molt baixeta. Per tant, estan passant una situació molt, molt dramàtica, no? Molt roïn. El sector de fruits secs, l'armela, que també té un pes important dins del nostre territori, pues està en una situació similar. L'especulació i les importacions d'armela americana ens estan fent molt de mal. També està ubicat en una zona d'interior, de secà, on el rendiment és baixet. Per tant, es fa molt difícil als nostres productors poder competir front a altres agricultures que potser o tenen regadius o tenen cultius intensius i no és un cultiu tradicional com el nostre, i encara que siguin a preus més baixos encara poden tindre alguna de rentabilitat, però la veritat és que estem en una situació complicada en sectors importants, excepte en estos que hem dit. El cerealista evidentment no és un sector important per a nosaltres, però bueno, encara a la zona d'esports i alguna altra zona que fan alguna de cereals, pues, bueno, si algú pot traure alguna rentabilitat en aquestes zones d'interior, pues, sempre és positiu.
I també és la zona que vostè té que defensar com a secretari de la Unió.
Sí, sí, nosaltres al final tenim tots els sectors, representem a tots els sectors agraris, clar, i a tots els sectors ramaders. Per tant, el balanç tenim que fer-lo de tots els sectors, i sí que veiem que excepte aquests sectors que tu has anomenat, el cereal, la mangrana, que ara que està molt focalitzat en la zona d'Elx, en la mangrana de Mollar, i després el cítric, que ahí sí que nosaltres capitalitzem molt una part important, pues els demés, la veritat és que n'hi ha que denunciar, pues, que estan en una situació molt roïn, i més denunciar-ho després de que hem passat un any molt dolent per a tots, hem vist que el sector agrari i ramader és essencial per a la societat, que vam abastir en el seu moment els mercats sense que n'esquera dèficit d'alimentació, vam fer un gran esforç, i després també vam fer una contribució a la part social, no? Tots sabem que, pues, vam eixir part de llauradors a desinfectar carrers i vam ajudar en el que vam poder. Per tant, la societat sí que ha reconegut aquest paper que hem fet, però per desgràcia el mercat mana molt més que la societat i els mercats continuen penalitzant al llaurador, que és el que es comença a generar el valor dins de la cadena agroalimentària.
Ja, ja, però després el mercat no conviu cada dia en els nostres veïns i en la nostra economia. També vostè dia que som l'agricultura que a nivell mundial produeix baix les normes més estrictes, i això tindríem que aprofitar-lo perquè som l'agricultura més sostenible.
Sí, jo estic convençut de que el nostre model d'agricultura és el més sostenible, el més segur de cara al consumidor, i al final les administracions tenen que entendre l'esforç que estem fent també. Per tant, necessitem que s'impliquen en promoció, que n'hi hagi una promoció dels productes agraris europeus i en este cas també dels valencians, evidentment, i és la línia de futur, perquè nosaltres ens hem de posicionar millor en el mercat d'allò que estem fent bé, perquè ja sabem tots la contínua denúncia que estem tenint en els acords internacionals en països tercers que no tenen reciprocitat, no tenen equilibri, no tenen ningun tipus d'ordenació quan nosaltres som suficient, no som deficitaris en un producte, igual venen productes de fora, i això és el que tenen que entendre les administracions i canviar d'una vegada per totes.
Carles, ha sigut un altre premi, com estem en directe, estem en sorteig, que entre Maria ens diga.
Sí, el més tard, s'ha despertat molt tard, el segon premi, que és el 6.000.
El més pereós,
el 6.095, o sigui, un número molt baixet, el segon premi.
És a dir, ja tenim tots els premis, no, Maria?
Falten dos cinquers, crec, no? perquè ahir baix, com estic veient en la sí, tabla, falten dos cinquers.
Primer, el segon...
El de, estan tots complets, excepte el dos cinquers.
Ens falten dos del quint premi, no?
Exacte.
Que ben bé ens vindria, no, Carles, que ens caiguera?
De ben segur al sector, si a algú li toca, ho agrairà i molt, de ben segur.
Uh-huh. També parlava de la proposta que han fet de que una part dels fons europeus anarà a la recuperació, que se dedicarà a projectes de reestructuració i reconversió dels sectors agrícoles i ganaders valencians.
Sí, és a veure, nosaltres, tu me coneixes molt bé ja i saps que nosaltres sempre estem intentant reivindicar, però al mateix temps proposar coses. Estan els fons de recuperació europeus. Seria una llàstima que l'administració no apostara per agafar algun projecte com els que nosaltres estem plantejant per a intentar que al final part d'aquests fons se destinen a un sector que està necessitat, no? I que hem vist que és essencial, conforme hem dit. Entonces, nosaltres hem plantejat algunes idees que pensem que poden ser viables, perquè al final estem parlant de millorar, de modernitzar el sector, i al final pues, crec que poden encaixar, no?, dins d'aquests fons de recuperació, perquè de lo que se tracta en aquests fons és de que els sectors que estiguen més debilitats pues, puguen tindre algun avantatge competitiva, no?, de cara al uh-huh. futur, i jo crec que aquests projectes van encaminats.
Clar, en aquest cas els fons europeus venen per a fer un planeta més sostenible, i qui el fa més sostenible que la gent que està ocupant-se de lo que és el nostre menjar, el que està en el sector primari, que diguem. Vostès el que parlen és de fer una reconversió vertical en quant als cítrics, no?, que siga més sostenible.
Sí, nosaltres estem apostant per la reconversió varietal perquè estem totalment convençuts de que cada vegada tenim que tindre una horquilla més àmplia uh-huh. de més mesos produint cítrics, per moltes raons, per en certs moments no tindre massa tonellatge per aixir al mercat, per a cobrir els costos d'explotació dels nostres almacens, que quan més temps estiguen treballant millor, perquè es cobrissin millor els costos,
claro.
Generem més economia, més ocupació, i al final per a plegar a aquesta reconversió fa falta també que el productor tinga recursos, i en aquests moments tenim una part dels productors que no tenen recursos perquè portem molts anys sense guanyar diners d'algunes varietats, s'han descapitalitzat i els costa acometre aquests canvis. Entonces, i aquests fons vindrien molt bé per intentar ordenar una miqueta la campanya,
clar,
i renovar part dels nostres cítrics, que ja són molt vells, que això també he de recordar-ho, que són camps de més de 25 i 30 anys, que al final tenen unes deficiències, no?, de producció.
Sí, la producció.
Entonces, ixa és la nostra línia de treball i intentar millorar, no?
El que tindríem és pràcticament tot l'any ocupat en el cítric, arribaríem a fer-lo, si la varietat fora d'aquestes que vostè comentava abans en una altra revista, que ha dit que vingueren més tard, el que faríem seria que allargaríem pràcticament entre que es comença la que és més pronta de taronja i la més tardia, pràcticament treballaríem tot l'any en el cítric, eh?
Sí, tot l'any és pràcticament impossible, però podríem estar subministrant perfectament fins al mes d'agost pues, varietats que aguanten bé en càmera, com poden ser les valències o altres varietats que estan començant a aparèixer en el mercat, que són molt tardies, i intentar no desaparèixer, no?, del mercat. Per lo tant, això és l'objectiu, no?
Clar, però és que en setembre pràcticament ja es comença, a la que ve un poc la tardor, es comença a travegar ja la recol·lecció de la primera taronja i demés.
Sí, efectivament.
Heu lligat molt vostès en el que el cultiu siga més sostenible com l'apicultura, és dir, clar, és que tot va lligat.
Sí, l'apicultura al final és biodiversitat, i per tant hem de buscar varietats que siguin compatibles en què puguen créixer el número d'assentaments apícoles en la Comunitat Valenciana, perquè l'apicultura està molt, molt ben vista a nivell europeu. Tu avui en dia fas un bee feedly, que ja estan fent alguns, que és amic de les abelles, i el mercat te compra molt més. El mercat, la veritat és que l'apicultura a nivell europeu està super ben reconeguda i tots sabem el paper fonamental que fa, i per tant nosaltres hem d'anar també avançant cap a aquest camí, no?, de quin és que una bona compenetració entre el sector citrícola i el sector apícola, i que puguen conviure bé i créixer en el número d'assentaments, i a part promocionar-ho, no?, de que la nostra citricultura, pues, a part de sostenible, a part de la més segura, pues, també siga, diguem, amiga, no?, de les abelles i d'aspectes que milloren la biodiversitat. Tot el tema relacionat també amb l'absorció del CO2, que ja tenim estudis fets per l'IBIA, que avalen que els nostres cítrics pues, estan absorbint tot el CO2 que provoca el transport, per exemple. Per tant, tot això és el que ens referim a tots, que hem de començar a vendre-ho en campanyes de promoció allà on venem els nostres cítrics, i això sí que se necessita un impuls per part de l'administració.
Clar, però és el millor moment per a reclamar aquests fons europeus i argumentar el que estem fent. És que això ho tenim en marxa, l'únic que necessitem és algo de múscul econòmic, que, i ara que arriben aquests fons, pues que ens reconeguen que estem fent aquest esforç. També parlaven de lo que era l'ajuda per als ciruelos.
Sí, allí és que la part de la fruita d'os, nosaltres així pràcticament en la província de Castelló ja ens queda molt poquet, fem alguna cosa de fruita d'os en la Plana Alta, la zona de Cabanes, per ahir, però estem fent molt poquet ja. Està més destinat a les comarques centrals valencianes, que estan inclús està en risc de desaparèixer el que són les prunes, no? I els ciruelos i una miqueta la fruita d'os, perquè no estan sent gens rentables. També necessitem una miqueta adaptar algunes varietats més modernes i intentar canviar algun camp que també són molt vells. És anar un poc en la mateixa línia de cítrics, no? Intentar modernitzar-nos un poc, igual que en el sector de l'armela, el mateix, buscar varietats que siguin més rentables i que agronòmicament se comporten millor que les que tenim, perquè clar, si tenim seca, tots sabem, clar, és tants mesos sense ploure, l'arbre ens dona el rendiment que ens dona. Si clar, tu no tens aigua, difícilment vas a treballar bé, per tant necessitem varietats també, que ja l'Institut Valencià d'Agricultura està treballant, que estiguin més adaptades al canvi climàtic que està ahí. Per tant, totes aquestes coses estan treballant-se, necessitem fons per anar aplicant-les. O sigui, el servei de transferència que té l'IBIA és el que nosaltres volem fomentar, no? I aquest servei que al final sigui una transferència eficaç de cara al sector, perquè el sector pugui aplicar eixes millores.
I després també en ganaderia reclamen augmentar la línia d'ajudes per a millorar la competitivitat ganadera, no?
Sí, va orientat un poc també, la paraula ho diu, no? Competitivitat, a tindre granges més modernes, més sostenibles, i al final tindre eixes granges que milloren dia a dia en tot el que també va relacionat a la sanitat animal, i és el que busquem. I damunt, curiosament, esta línia, la conselleria ja la té, destina aproximadament 1,4 milions d'euros i sempre se queden la meitat, però la meitat dels expedients de sol·licituds fora. O sigui, és una línia que si se destinaren 4 milions d'euros, 5 milions d'euros, que és el que nosaltres estem reclamant, se gastarien. I els nostres ramaders vol dir que tenen ganes de modernitzar i de caminar també cap a una ramaderia cada vegada més modernitzar i millorar, no?
Això és una bona notícia, que n'hi hagi propostes que demanden i ses ganes de continuar, no abandonar.
I damunt un punt molt important, que estem parlant d'alguns sectors, igual l'armela, com l'oli, com la ramaderia, que està ubicat en les zones d'interior. Tots sabem el que està treballant l'administració.
Que no es vol despoblar.
Claro, i molts municipis estan invertint molts recursos en les zones d'interior per a que no se despoblen. Pues tenim sectors importants agraris i ramaders que estan en les zones d'interior i n'hi ha que potencials perquè són els que estan vivint allí. I això se té que
i són els únics que faran que no se queden deserts al final i ses poblacions, que en aquest moment els ha protegit tant de lo que és el Covid, de lo que és infectar-se pel Covid, perquè a la viure més temps a l'aire lliure, pues no estan en postos tancats i per lo tant este virus no actua tant. Algo que li preocupava era el tancament de l'Eurotúnel, no?
Sí, això és una molt mala notícia en aquests moments. En plena campanya de Nadal, en un mercat important com és el Regne Unit, ja s'havien eixit molts contingents igual de cítrics que d'hortalisses, i ara en aquests moments estan paralitzats. O poden aplegar tard, o hasta inclús pot haver algun retorn, o hasta inclús ens va tocar derivar ixa mercancia a un altre mercat, que és el que estàvem dient. No és positiu que en mercats molt madurs que ja estan consumint molt de cítric, com Alemanya i França, ara tinguem que destinar alguna tona més, perquè el Regne Unit pues, té la incertidumbre del Brexit, té ara aquesta mala notícia del tancament de l'Eurotúnel. Això no genera res positiu i va tindre un impacte negatiu segur ja, i n'hi haurà que valorar-lo, no?, les pròximes setmanes, a veure quin impacte negatiu ha tingut.
Clar, per a nosaltres l'impacte negatiu és econòmic, perquè evidentment el nostre producte no entra i no se ven, però vostè sap que en aquells ells estan patint els que s'estan quedant en els supermercats buits, eh?
Sí, segur que n'hi haurà algun problema, no?, d'abastiment, perquè tots sabem que
sí, este matí
el Regne Unit consumís molt de producte valencià i espanyol, no? Al final és molt positiu, no? Que és un bon mercat per a nosaltres, i a d'així que es va crear també algun problema, no? Per desgràcia,
està ben, però
esta nova cepa del Covid pues, també ens porta algo roïn en aquests moments.
Maria Dolors Parra ja ens va anunciar el que era la campanya, però ja s'ha fet pública aquesta campanya en els cítrics, no?
Sí, sí, s'ha fet pública ja s'ha llançat en Alemanya, en les 5 ciutats més importants alemanyes, una campanya de cítrics que al final que agrair-li molt a Maria Dolores Parra, que precisament és de Villarreal, la directora general d'internacionalització, i dins de la Conselleria d'Economia, que al final un poc el missatge que dia jo, no? si se vol, se pot. Al final, després de molts anys, crec que fer campanyes en esta línia de promoció de cítrics en un mercat importantíssim per a nosaltres, que és l'alemà, perquè n'hi ha poc de temps, però me consta que el pròxim any va ser en més països, vamos, no només n'hi ha que aplaudir-li a aquesta iniciativa, i nosaltres com a Unió de Llauradors pues, hem col·laborat i anem a seguir col·laborant, no?, en aquest tipus de campanyes, perquè és una llàstima que la Interprofessional Intercitrus, després de tants anys que tenia que ser l'encarregada de traure fons europeus, de fer aquestes campanyes, porta més de 10 anys inoperativa, és un desastre absolut, i la Conselleria d'Agricultura en aquests moments no ha ficat un euro en aquesta campanya. Ha tingut que ser Economia la que prenga la iniciativa de fer una campanya de promoció del producte més important que tenim a la Comunitat Valenciana. Jo crec que és positiva i que n'ha que aplaudir molt l'acció, no?, i la valentia un poc que ha tingut Maria Dolores Parra d'agarrar els bous pel cuerno, no?, i tirar avant esta promoció.
Carles, no sé si es queda algo pendent, però bueno, vostè sap que té les portes d'esta casa oberta per anar dient el que en cada moment va sorgint. Per cert, recordar com tenen els agricultors, com tenen que demanar aquelles trampes per al cotonet.
Sí, ara en aquests moments les cooperatives ja han enviat cartes als seus socis de com poden sol·licitar-ho. La Unió de Llauradors ja ha començat a programar alguna xerrada per explicar també conforme se pot sol·licitar, però vamos, si algú té interès, només en que s'arrime a alguna oficina de Unió de Llauradors, li facilitaran el poder tramitar aquestes sol·licituds, que al final, conforme vam dir, és molt senzill, aportant només les dades, quan estiga ja el producte en
circulació,
no?, en els almacens, això, que seran pràcticament en la majoria, comprar el producte i ell comprarà la meitat i la altra meitat li donarà la conselleria. Així en Castelló precisament la replegada se tindrà que fer en el sectari d'Almassora, en el centre d'Almassora, per tant serà molt fàcil de gestionar.
I cal recordar també que la que ells compren la compraran a mitjà de preu que estava antes en el mercat, eh?
Sí, a veure, el valor pot estar per un euro de la trampa, però claro, al donar-te la meitat pues, estaràs fent la meitat d'inversió, no?
Adquiriràs la meitat de preu del que te costava. I també la trampa antes hi ha una miqueta més cara i jo crec que l'empresa ha arribat a un acord per eixir una miqueta més econòmica.
Sí, sí, l'empresa va fabricar moltes més unitats que havia fabricat fins ara, podrà baixar una miqueta el preu. Són flecos que encara queden, perquè per exemple l'empresa que té que fer la distribució general encara no sabem qui és, però bueno, són flecos que estan a punt de tancar-se i una vegada se tanquen pues, la distribució es començarà a fer-se, i és un treball pues, que iniciarem ara de cara al, diguem, iniciarem en 2021,
sí.
Però l'efecte major serà més vist de cara a 2022, no? Perquè això el que farà serà baixar la població, però al tindre una població tan alta realment enguany no va ser una millora substancial, no?, per a combatir el cotoner de Sud-àfrica. Enguany el problema anem a tindre'l pues que tenim els productes autoritzats que tenim són eficàcia baixeta, i ahí és on anem a tindre la problemàtica, que anem a tindre que ser molt insistents, no?, i seguir-lo molt de prop el cotoner per intentar tindre el menys mal possible en les nostres explotacions. Però bueno, tenim que començar per algun costat i és important que el llaurador s'impliqui en aquesta mesura de demanar les trampes, perquè entre tots units si aconseguim ficar molta extensió, molta superfície,
clar,
entre tots, el 10 o el 15% de captura de mascles, pues això fa una feina important de cara més a 2022 que no a 2021, però n'hi ha que llançar el missatge al llaurador que s'implique en este sistema perquè és una lluita a llarg plaç contra el cotoner de Sud-àfrica.
Per cert, hem de fer la campanya de 12 gallets de taronges.
Sí, ja he vist que algun ajuntament...
12 gallets de taronja.
Algun ajuntament l'ha llançat,
clar.
Venim fent-la alguns anys i és positiu, sí.
És dir...
Des del meu punt de vista, 12 gallets de taronja i el raïm del Vinalopó també.
Molt bé, que quedar bé en tot el món i diga que sí. Carles, moltes gràcies, secretari de la Unió, per haver estat ací i fins quan vostè vulgui.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Everybody.